Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de l'FM de Bilbo i al web de bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Georgia ens parlarà d'Emily Dickinson, al racó de les lletres. Per altra banda, l'Albae, des d'Iruña, ens envia un embruix de les tradicions especials sobre juglars i trobadors. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui. Com podeu sentir, esta setmana l'Albae m'ha deixat sol als estudis de Bilboiria, ja que ha hagut de marxar a la capital d'Euskal Herria, a Iruña. Tot i així, li hem enviat deures, per fer, no ha marxat amb les mans buides. Però primer de tot, escoltarem la Georgia parlant-nos sobre la poeta americana del segle XIX, Emily Dickinson, un dels clàssics de la literatura als Estats Units. Però la Georgia ens en podrà parlar millor i més al racó de les lletres dedicat a Emily Dickinson.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El racó de les lletres, amb Georgia Garralda. El racó de les lletres, amb Georgia Garralda.
Bona tarda, amigues i amics. Avui, la nostra protagonista d'aquest racó de les lletres és una poetessa nord-americana del segle XIX. La seva apassionada poesia l'ha col·locada al costat d'escriptors nord-americans tan coneguts i celebrats com Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson i Walt Whitman. De qui parlarem avui i llegirem alguns dels seus poemes és de l'Emily Dickinson, sobre la vida i l'obra de la qual s'estrenà una pel·lícula al cinema el dia de l'any 2017 anomenada A Quiet Passion, història d'una passió, dirigida per Terence Davis. Si bé durant la seva vida i fins ben entrat al segle XX Emily Dickinson era força desconeguda i poc celebrada pels literats que reparteixen prebendes, actualment és considerada una extraordinària poetessa i icona literària més de les feministes tant nord-americanes com de tot el món. Llegim un dels seus primers poemes. Saber dur la nostra part de la nit o del pur matí, omplir el nostre buit amb despreci, omplir-lo de felicitat. Aquí un estel i un altre allà més llunyà, algun s'extravia. Aquí una boira, més enllà una altra boira, però després el dia. Emily Dickinson va néixer a Amherst, Massachusetts, el 10 de desembre de l'any 1830 i morí en aquesta mateixa població el 15 de maig de 1886. Emily procedia d'una família de prestigi i mantenia forts llaços amb la seva comunitat, encara que va viure gran part de la seva vida recluïda voluntàriament a casa seva. La poetessa va estudiar durant 7 anys al Amherst Academy i assistir breument al seminari femení de Mount Holyoke abans de tornar a la seva casa familiar a Amherst. Tenia predilecció, especialment els darrers anys de la seva vida, de vestir sempre de blanc i en els últims anys no va voler sortir de la seva cambra. Mai es va casar, encara que sí que es va enamorar i la majoria de les amistats que tenia ho eren a través de les seves cartes. En la intimitat de la llar, Emily Dickinson era una prolífica poeta, encara que en vida no va arribar a publicar mai més de 12 poemes dels 1.800 que va escriure. Els coneguts d'Emily Dickinson probablement sabien de l'existència dels seus escrits, però no fos sinó després de la seva mort l'any 1886, quan Lavinia, la seva germana menor, descobrí els poemes que Emily guardava i s'adonaren de la magnitud de la seva obra. Malgrat que durant finals del XIX i començaments del XX la recepció dels seus poemes va tenir una crítica desfavorable i escèptica, Emily Dickinson és considerada actualment de forma gairebé universal com una de les poetes més importants dels Estats Units de tots els temps. Llegim-ne una altra, doncs. Altres peus van i venen per la meva horta, d'altres dits la terra han batut. Un trobador que s'ha llotjat a l'om va parlant del lloc del meu recés. Hi ha altres nens jugant al prat i a sota, cansada, s'ha dormit altra gent i encara retorna absorta la primavera i puntual la neu. Emily Dickinson provenia d'una família de Nova Anglaterra. Els seus avantpassats havien arribat als Estats Units en la primera onada migratòria puritana i l'estricta religió protestant que professaven van influir en l'obra d'aquesta poeta. El pare d'Emily era Edward Dickinson, advocat per la Universitat de Yale i jutge a Amherst. A més de representant en la Cambra de Diputats de Massachusetts, senador de la capital de l'estat i representant d'aquest mateix estat al Congrés de Washington. La mare d'Emily era Emily Norcross, que al final de la seva vida va viure postrada i cuidada per les seves filles. És difícil reconstruir de forma completa la infància de la poeta, però sí que podem dir que va tenir un germà un any i mig més gran que ella, que es deia William Austin, i que s'educà també a l'Amherst College. I, al igual que el seu pare, fou advocat graduat aquest per la Universitat de Harvard. Austin Dickinson es va casar l'any 1856 amb Susan Huntington Gilbert, excompanya d'estudis d'Emily, i vivia a la casa del costat de la poetessa. Sembla que Susan va tenir un paper molt important en la vida emocional de l'escriptora i fou la seva gran amiga i confident. Així mateix, Susan fou la destinatària de més de 300 poemes d'amor de Dickinson cap a la seva cunyada, i aquest amor fou correspost. Lavinia Dickinson era la germana petita d'Emily i fou companya i amiga seva durant tota la seva vida. Les poques confidències íntimes que coneixem d'Emily Dickinson provenen de Lavinia, que sentia una profunda adoració per la seva germana i pel seu treball poètic. Tanmateix, Lavinia respectà fins a la mort d'Emily la decisió d'aquesta de mantenir oculta la seva obra, cuidant de mantenir l'ambient de calma, aïllament i soledat que Emily necessitava per donar forma a la seva obra. Llegim-ne un altre dels seus poemes. O paradís, arriba lentament, la boca per tu no usada, tímida, assevereix els teus gessamins com l'abella gairebé desmaiada al voltant de la seva estança va murmurejant quan la tarda arriba a la flor. Nombra els nèctars i entra i s'extravia en el seu perfum. Emily Dickinson va néixer en temps anteriors a la Guerra de Secessió, on fortes corrents ideològiques i polítiques xocaven en la societat de la classe mitja-alta dels Estats Units. La poeta constituïa un cas estrany per a la societat rural d'aquella època per la seva preocupació d'obtenir una bona educació. En aquell temps, la seva religiositat puritana es feia present en tot i l'única expressió artística acceptada era la música del cor de l'Església. Les novel·les, aleshores, les consideraven literatura dissipada. Els jocs de cartes i la dansa no estaven permesos. No hi havia concerts de música clàssica i no existia el teatre. No es tolerava tampoc les reunions femenines fora dels tes. I la Pasqua i el Nadal no se celebraren fins que l'any 1864 l'Església Episcopal d'Amherst la introduí en els seus costums. Heus aquí un altre poema d'Emily. Si no fos viva quan tornin els pits-roigs, el de la vermella corbata, a la meva memòria llanceu-li una engruna. I si les gràcies no us pogués donar perquè ja m'hagués adormit profundament, bé sabeu que ho intento amb els llavis de granit. Com ja hem dit abans, Emily Dickinson va assistir a l'Acadèmia d'Amherst, que fins aleshores havia estat oberta només al sexe masculí. L'any 1838 s'obre per primera vegada les inscripcions per a nenes i els seus pares hi matriculen a Emily. L'educació d'aquesta fou sòlida i completa. En aquesta escola va aprendre literatura, religió, història, matemàtiques, geologia i biologia. I rebé també una sòlida instrucció de grec i llatí que li va permetre llegir l'Eneida de Virgili en el seu idioma original. L'educació d'Emily fou, per tant, molt més profunda que no ho era la d'altres dones del seu temps. Tanmateix, de vegades, Emily, la salut de la qual no era molt bona, se sentia saturada i sobreexigida. Emily va tenir molta estima cap a les ciències naturals i coneixia ja des de molt petita totes les constel·lacions i estels i sentia un gran entusiasme per la botànica. Tota aquesta erudició científica quedà permanentment guardada dins la seva memòria i fou utilitzada en els seus poemes. Llegim-ne un altre. És l'esperança de l'ésser amb plomes que s'allotja a l'ànima i sense paraules la seva cançó entona i ja mai més calla. I és més dolça la seva veu en el gran vent. Haurà de ser molt dolça per abatre el petit ocell que a tants ens regala la seva flema. Vaig sentir la seva veu a les terres més fredes i en la mar més estranya, però mai en els dies de misèria em demanà una engruna. L'any 1847, Emily abandona la llar paterna per anar a estudiar al seminari de senyoretes de Mount Holyoke. Amb gairebé encara no 16 anys, era una de les més joves entre les 235 alumnes del seminari. En menys d'un any, Emily superà el curs complet pels seus profuns coneixements del llatí i aprovà ràpidament la història anglesa, la gramàtica, obtenint excel·lents qualificacions en els exàmens finals, orals i públics. El curs següent estudià química, fisiologia i el tercer astronomia i botànica. Durant la darrera primavera, Emily Dickinson emmalalteix i ha d'abandonar el seminari. Retorna a casa i ja no tornaria a estudiar mai més fora de la seva llar. Heus aquí un altre dels seus poemes. Els morts em fan pena avui amb un temps tan dolç com allà en els tancats passen els veïns en l'estació en la que s'assega el fenc. Els coneguts, forts i broncejats, xerren en la seva tasca i riuen, de mena casolana que fa somriure les prades. Sembla dur geure lluny de la remor dels camps, dels actius carros i del fenc olorós. El qui té la dalla, amb el seu ritme, un imprecís pesar em fa arribar, i penso que la seva casa recorden aquells llauradors i les seves mullers. Aneu-vos-en lluny de les tasques del mas i del viure dels veïns. I em dic a mi mateixa, si el sepulcre no penseu que és un camí solitari, quants homes, nois, i el juny i les aloses van a buscar el fenc pels camps? Per altra banda, la vida privada d'Emily Dickinson sempre ha estat oculta al públic, però només cal llegir els seus poemes per descobrir en ells una coherència, passió i intensitat extraordinàries. La major part de les seves obres s'ocupen de l'amor d'algú, home o dona, el nom del qual o la qual mai no és esmentat i amb els que mai es va poder casar. Objecte de moltes xafarderies durant la seva vida i més després de la seva mort, la vida emocional i íntima de la poeta espera encara a ser revelada per investigadors i estudioses. Tanmateix, Emily Dickinson deia sobre la seva pròpia vida: «La meva vida és massa senzilla i austera per preocupar a ningú». Les teories populars o acadèmiques es decanten per explicar l'amor de la poeta cap a un jove, Benjamin Franklin Newton, a qui el pare d'Emily va prohibir seguir veient. O la relació amb un pastor protestant casat, Charles Bashworth, que fugí a una ciutat distant per tal de no sucumbir a l'amor d'Emily. Encara que es tracta d'uns amors que no han pogut ser provats, sembla que tenen un rerefons de veritat. I tampoc cal descartar la hipòtesi que sostenen alguns dels seus biògrafs actuals, segons els quals Emily va estar profundament enamorada de la seva consellera, amiga i cunyada, la dona del seu germà, Susan Gilbert. Tant Newton com Bashworth moriren joves, i en morir aquests, sembla que la vida de la poeta quedà totalment buida. L'únic camí per evitar la pròpia mort consistí en continuar escrivint poemes. A la vegada que es negà a publicar res del que escrivia, Emily Dickinson començà a deixar de sortir de casa i fins i tot de la seva cambra. Malgrat que Emily no volia que la gent llegís els seus poemes, sí que els hi llegia a la seva cosina Clara Newman, i n'escrivia d'altres per la seva cunyada Susan. L'any 1862, Emily, dubtant si escrivia poesia de qualitat, envià múltiples poemes seus a Thomas Higginson, preguntant-li si els seus poemes tenien vida. Thomas Higginson els elogià i li suggerí que els retoqués i que els adaptés a les normes poètiques d'aquella època. Emily s'adonà que si adoptava els nombrosos canvis que li proposava Higgins, això significaria una involució estilística i, per tant, la negació de la seva original i única identitat artística i, per tant, rebutjar l'opinió de Higgins. Llegim-ne un altre d'aquests poemes. Morir no fa massa mal. Més mal fa la vida, però el morir és cosa diferent, darrere la porta oculta. El costum del sud, quan els ocells, abans que el gel arribi, marxen a un clima millor, nosaltres som els ocells que es queden, els tremolencs prop del llindar camperol que l'engruna busquen, brindada avariciosament, fins que ja la neu, pietosament, cap a la llar ens empeny les plumes. El cas d'Emily Dickinson és molt especial en la literatura nord-americana. La popularitat de la que va gaudir i gaudeix després de la seva mort fa que moltes vegades s'oblidi l'aïllada que va viure en vida, primer en la seva petita població i després en la seva cambra, sense sortir-ne ni per rebre els amics. De totes maneres, el tancament i aïllament autoimposats per Emily Dickinson no foren tan anormals de bon començament. Des de que deixà el seminari on estudiava fins a la seva mort, Emily Dickinson va viure tranquil·lament a casa del seu pare, la qual cosa no era estranya per a les dones de la seva classe. La seva germana Lavinia i la seva cunyada Susan van seguir camins idèntics. En parlar de les influències externes de la poesia d'Emily Dickinson, ens trobem que aquestes són ben poques. Les tres més importants són la Bíblia, l'humor nord-americà i els escrits de Ralph Waldo Emerson. Encara que tanmateix, Emily afirmava que disfrutava llegint a Tennyson, Coleridge, Hawthorne, Irving, Charles Dickens, el poeta John Keats i Robert Browning. Emily adorava particularment a la poetessa Elizabeth Barrett Browning i acostumava a llegir traduccions de George Sand. I també gaudia de la lectura de Charlotte Bronte i d'Emily Bronte pel que fa als seus poemes. Emily va definir la seva poesia com aquella cosa que li provoca una sensació física com si li aixequés la tapa del cervell. Això és poesia, deia. I per acabar, llegim un poema seu. Aquesta pols tranquil·la, fo senyores i dones, noies i donzelles, fo rialles, mans hàbils, sospirs, rínxols i bruses lleus. Aquest lloc passiu fou mansió bulliciosa d'estiu. I les flors i les abelles van recórrer els seus circuits orientals aquí i un dia cessaren com ells. I fins aquí el racó de les lletres d'avui. Espero que conèixer una mica més a Emily Dickinson us hagi estat del vostre interès. Fins a la propera, on portarem més poetes i poeteses, bona nit i bon cap de setmana.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Et sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell. I es penya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau, et sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adutxa i omple els xerrers. Tau, et sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vets aixapen de riure. I els dies s'ataven i els fars il·luminen les gòndoles entre les cases. I alegria, les òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria,
l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell. I els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria ses veies s'aixapen de riure i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria ses òrbites en sincronia i els ovnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, ses veets s'aixapen de riure i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria.
Cada setmana us recordem que podeu tornar a escoltar tots els programes del De Mica en Mica al web de bilboiria.eus. Bon cap de setmana. Salut!
De Mica en Mica s'omple la pica, un programa a Bilboiria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.